Bona tarda, senyores i senyors. Són les 3 i 6 minuts d'aquest dilluns 17 de març del 2008. La mort ha vingut a buscar tres joves, tres fills d'una mateixa família. Aquest matí a la Verneda, una explosió de gas, sembla que provocada per una veïna que justament avui anaven a desnonar i que encara ara mateix està buscant la justícia. El gas ha dut la mort també a Alcalá de Henares i encara ha donat un ensurt a Valls. La mort a casa, la mort a la carretera, que ens acompanya també amb la mateixa quotidianitat que comprem el pa o el diari o que escoltem un resultat de futbol. Tenim assumida una certa dosi de capacitat per entendre la mort accidental, fins i tot la mort anunciada, com ara, quan hi ha una campanya de vacances de Setmana Santa en el que el marcador de víctimes mortals anirà girant i creixent, i ho sabem que serà així. Ho tenim assumit de tan rutinari com s'ha arribat a fer. La mort, avui que fa 70 anys també, del bombardeig de Barcelona, la guerra que ara retransmet la televisió al migdia mentre ens mengem els macarrons, la de l'Iraq, va generant també mort i en el seu moment va generar mort i imatges a la nostra ciutat. Els bombarders italians que es van passejar per tota la geografia catalana en una tàctica, sembla ser, sense precedents. Mussolini va voler crear el caos i el desconcert. Cap altra ciutat abans havia estat bombardejada des de l'aire de manera tan sistemàtica i durant tant de temps com aquestes 41 hores que van passar entre el 16 i el 18 de març. La presa fàcil, l'home, com sempre la mort ho sap prou bé, tant si busca desconcert com si arriba accidentalment i per sorpresa. A l'oracle d'aquest dilluns 17 de març del 2008 hem convidat l'escriptor i editor Llibert Tarragó, que acaba de publicar a la Magrana RBA el puzzle català, crònica francesa d'una descoberta. Com estem? Com va això, Llibert?
Molt bé, gràcies.
Com prova? Qui ha guanyat les eleccions a Brive-la-Gaillarde?
Bueno, ja fa 40 anys que hi havia un partidari, Bernard Murat, un amic d'escola. Normalment ho per ell, però ha perdut. I ha guanyat un socialista, un altre amic d'escola. És una ciutat bastant petita.
Tens amics a totes bandes, Llibert Tarragó,
bueno,
nascut a
Brive-la-Gallarda. D'escola.
A França, és fill de republicans catalans exiliats, empresari, escriptor, autor de documentals, editor del segell Tinta Blava, que tradueix literatura catalana al francès. És notable l'èxit, per exemple, que ha tingut, i aquí ens ha arribat, de la traducció d'Incerta Glòria de Joan Sales. Ha treballat també com a periodista a Le Monde i a L'Equip, exercit com a especialista en comunicació empresarial i intercultural. Va ser un dels caps de premsa dels Jocs Olímpics d'hivern d'Albertville l'any 92. L'any 2003 va fundar a París el centre de recerca Triangle Bleu, Documentation et Archives de Républicain Espanyol Déporté de França. I com dèiem, acaba de publicar aquest puzzle català, la crònica de la descoberta de Catalunya des del punt de vista d'un francès de pares catalans. En aquest procés identitari em sento català, francès, una mica espanyol. Com ho tenim, com va distribuïda el sentiment?
Com ho tinc? Bueno, a vegades complicat. Però escrivint el llibre ho he tingut d'aclarir. I així és que, bueno, escric el llibre. Em sento francès de manera segura, probablement català, i una miqueta castellà, per dir-ho molt, molt francament. Per què dic això? Perquè m'he criat, he nascut a França i m'he criat totalment a França, a l'escola francesa, bueno, que és algo d'aquells temps. Tenia molt influència sobre els seus alumnes. Català, perquè probablement català, perquè jo la llengua materna, vull dir el primer biberó que em van donar, me'l van donar en català, la mare no parlava encara el francès.
Pantomà que va arribar després.
Sí, ella va marxar al 45. I una mica castellà, perquè vaig viure en un ambient de republicans espanyols molt, que vivien molt junts, i hi havia una solidaritat molt, molt forta, així és que vaig entendre parlar el castellà, però també el gallec. Vull dir, allò era un ambient bastant maco d'un punt de vista lingüístic.
Un llibre aquest que diem ara, el puzzle català, que havia estat publicat en francès, va tenir el seu ressò, el llibre?
Sí, bueno, va tindre el seu ressò, perquè és en un editorial...
Perquè vostè diu que els francesos tenen una visió borrosa de Catalunya.
Bueno, la visió borrosa sí, segur, per falta de coneixement. Jo perquè he escrit el llibre, perquè el bueno, tenia ganes d'expressar la meva identitat catalana, la part de la meva identitat catalana, i també perquè em vaig trobar amb un ambaixador francès a Pròxim Orient, vam començar a parlar del llibre editorial, vam començar a parlar de bueno, el que el fèiem els uns i els altres, i se'm va ficar al damunt amb el tema de la llengua, que el castellà estava... A vegades em falten paraules en català, eh?
Sí, que estava perseguit.
Perseguit aquí a Catalunya. Vam començar a parlar, els 5 minuts vam parar, perquè ell és un diplomàtic, sap callar, i jo ho puc ser, doncs sé callar, i al sortir d'allí vaig dir la mica d'Itud Autrement. Bueno, aquest llibre ja en parlem des de fa temps, l'hem de fer. El que vull dir també, la visió és més aviat borrosa que negativa, vull dir, la visió negativa...
Més desconeixement que altra cosa, no? La visió... que fins i tot vau fer com una mena de qüestionari a 300 amics vostres, preguntant a veure què...
I sí, volia saber a veure què era per ells Catalunya.
Miró i Gaudí.
Bueno, un idioma, una llengua, Miró i Gaudí. Però el que vull dir és que, em sembla el més important, és que les èlites franceses, una part d'elles, en tot cas molt jacobina... Bueno, ella està en contra, vull dir, de tot fenomen d'autonomia, per exemple. Però la gent no, vull dir, si li expliques les coses, vull dir, tot ve del desconeixement. És per això dic visió borrosa i no visió negativa.
Ara estirem una mica més del fil del puzzle català, presentem però els nostres contertulians que avui compartiran pastís o Ricard o aperitif o cafè directament amb Llibert Tarragó.
Pastís de les Rambles. Crec que ja havia llavors baixant les Rambles a la dreta.
Sí.
Allà a Santa Mònica, allà que està a Santa Mònica.
Sí.
Que hi ha una senyora de francesa que era un encant de senyora i que els estudiats bohemis dels anys 60 i tants anàvem allí.
Però m'han dit que el volen tancar.
Era molt puntual visitar el pastís.
El pastís el volen tancar, sí. Està en perill. És l'absenta que també està perseguida. Manolo Emilian Mestre, com estàs?
Bé, molt bé, molt bé.
Ara parlem de tot el que genera el propi Manolo Emilian Mestre, perquè ha tingut un cap de setmana intens. Li han lliurat la creu de Santa Llúcia, amb un acte que vau fer a Morella, presentat per en Josep Cuní, però em sembla que a més amb l'Ajuntament de Morella t'ha donat la medalla de la ciutat, vaja, la creu de la ciutat. A més, tens correspondència...
No, és que això és una altra cosa que després jo parlem. El que passa és que el senyor de la correspondència és el mateix senyor que va intervindre, de posta.
Giovanni Maria Vian,
unes hores a intervindre.
El director de l'Observatori Romano també va ser a Morella aquest cap de setmana, en aquest acte de reconeixement i agraïment de la ciutat de Morella, el seu fill il·lustre, Manolo Emilian Mestre.
I vull dir-te una cosa, la més gran alegria ha sigut que m'ho han donat els socialistes.
Ara, Morella està governada per
sí,
el Partit Socialista?
Sí, no, però havia estat governada pel PP. I mai vam donar res. Vull dir, ben clar, i en canvi, el meu amic Ximo Puig, que jo crec que ara serà secretari general del Partit Socialista Valencià, jo crec que està ja pràcticament fet, ha sigut el que s'ha empenyat en donar-me, i ha hagut unanimitat al municipi.
I fins i tot...
Tenen vista.
Xavier Roig, bona tarda.
És el Premi de Santa Llúcia.
Tenen vista.
El Carles Santos, que estava a Berlín, ha enviat una carta preciosa dient: Manolo, al final, que guarda la vista tu i a mi.
Com estàs, Xavier? Com va això?
Molt bé.
Dèiem això, però a més, Manolo Emilian Mestre també porta novetat editorial, que haurem de buscar un dia marge per parlar-ne. Però en tot cas, donem el titular: Nil Obstat, El Bosque Político, el primer volum, per l'editorial 5 Torres, dins de la col·lecció Hemicicle, que no sé si són memòries o són articles...
No, a partir d'articles una espècie de dietari.
Després en parlarem amb més profunditat, però un dia d'aquests. Buscarem un dia per parlar del Nil Obstat. Som també en Toni Cruanyes, com estàs, Toni?
Molt bé, bona tarda.
Que no sé si voleu...
Jo tinc interès en parlar, li faré preguntes.
De les eleccions de...
No, del llibre.
Doncs
vinga, comencem amb la visió borrosa.
Jo del llibre tinc moltes ganes de parlar, no, cal. Te diré per què. Jo tinc una part de la família que estan exiliats a Castres. I els visito amb molta solidaritat. I és un dels vincles més forts que jo tinc d'aquesta gent. Es diuen Ortí. I són oriunds de Morella. I aquesta gent, que evidentment va marxar els pares, van estar perduts els pares en camp de concentració, quan se van retrobar va ser un acte molt emocionant, perquè estaven perduts el pare i la mare. Finalment se van trobar amb el fill d'ell perdut també. Bueno, total, una epopeia. però és una gent que a mi m'ha marcat molt la meva vida.
I jo... sembla, en el cas del llibre, que he tingut la necessitat d'escriure...
Per això t'ho vull fer la pregunta. De quina regió exactament tu estàs parlant, del teu origen?
Jo he nascut a Brive-la-Gaillarde.
Sí, això...
És una ciutat del Llimosí. Entre que molta gent que anava en tren de Barcelona a París se'n recorda, perquè a les 12 en punt esperava el tren a aquesta estació, i fins i tot he vist quan una exposició sobre el pop art a Catalunya, no sé quin pintor que fa una descripció del, que fa una descripció, un pintor català que fa una descripció de l'estació de Brive. Era mig camí entre Barcelona i París. Ara el tren no es para.
Perquè la zona que jo vaig conèixer més exil, el país vaig conèixer molts, entre ells un personatge fabulós, un senyor de Mataró, empresari, industrial textil, que era tan revolucionari, tan anarquista, que va regalar l'empresa als treballadors. Es va acabar la guerra i va tenir que fugir, pobret. I estava de porter, es deia Prat, si no recordo mal, porter de l'ambaixada d'Argentina, en París. I quan el dia que el vaig conèixer em vaig emocionar, perquè l'ambaixada. Jo tenia amics allà i vaig anar i me'l van presentar. I clar, històries jo n'he conegut moltes, però sobretot a la zona d'Albi, Castres. I hi ha coses que a mi em van impressionar veure la gent, perquè tu vas divendres al mercat, a la plaça de Castres, per cert, la pàtria de Jean Jové, la plaça de Jean Jové, davant de l'estàtua de Jean Jové, comença a sentir espanyol, això que tu contaves, i gallec. Jo anava per allà i estava commocionat. I un dia vaig agafar el llistín telefònic i hi havia molts milions. Cosa que em va emocionar moltíssim. I d'allí va sortir un famós torero, Richard Millán. Richard Millán.
Maestro.
Sí, maestro.
Millán maestro.
No, però Perquè vegeu, i a mi aquestes coses m'han impactat molt.
D'aquest punt de vista era un lloc maco aquesta ciutat, perquè ens vam trobar allà uns quants, hi havia 200 o 150 espanyols allí, reunits, refugiats, perquè després de la guerra molts deportats, com el meu pare, tenien amics deportats allà al camp, francesos,
amb
el Fausen. Ell s'hi va quedar 4 anys i 4 mesos. I
va dir que si tenia una noia li diria llibertat. I si tenia un noi, llibert.
Sí. Podria contar una història amb això quan hi ha arribat quasi per primera vegada aquí a Catalunya, molt, molt estrany, però no vull perdre el fil del que volia dir. I allí es van trobar molts comunistes i gaullistes. Era una terra gaullista de gaullistes. I, per exemple, jo vaig néixer no al petit palau que tenia l'Edmond Michelet, sinó a les quadres renovades. I aquest Edmond Michelet, que era un gran catòlic, un gran cristià, li va salvar 500 deportats espanyols al camp de Dachau, allà on era. Els va salvar perquè els americans no els volien deixar marxar, dient, perquè eren sense nacionalitat,
sense
papers. I ell els va salvar. I vull dir, allí va ser una barreja molt interessant d'un punt de vista polític entre espanyols i els de la resistència francesa, que també hi havia espanyols allí dintre. I tenim l'exemple, i callo, de la Neus Català, que jo, per mi és la meva una de les mares de l'exili que tinc. Ella també estava allí fent resistència.
És la que li van donar l'any passat.
Sí,
catalana de l'any.
I que ho heu pogut explicar, de les poques persones que ho heu pogut explicar. De fet, va ser vostè, visitant Mauthausen, que li va venir una mica la necessitat d'abocar.
Tot va sortir.
El meu oncle va estar 5 anys a Mauthausen i després va anar a viure a Bergerac, un excel·lent republicà també.
És que és una història increïble.
Que anés a la Segona Guerra Mundial, però els vincles aquests tradicionals que han existit durant tant temps, i des d'aquí, des de Catalunya, que s'ha mirat també durant molts anys a Perpinyà, a la Catalunya Nord, com una porta cap a la llibertat, cap a la llibertat d'expressió, tot això sembla que s'està desapareixent una mica, no? Sempre per trobar vincles has de parlar d'això, de l'època dels republicans exiliats. A l'actualitat no sé si és que té a veure també amb que França tampoc és el mirall en què ens volíem, en què van sempre miràvem com a objectiu, i això ha desaparegut una mica, o potser les arrels fins i tot de la gent de la Catalunya Nord ja no es vinculen tant a Catalunya, no?
Jo tinc dificultats a parlar de Catalunya Nord, perquè jo he nascut lluny de la Catalunya Nord i m'he criat lluny de la Catalunya Nord. El que vol dir, veus, ja tenim dues persones o tres, més aviat, que ja parlen d'història. És un fet que em va impactar molt quan he tornat, entre cometes, aquí a Catalunya, el pes de la història. I no he pogut fer un pas sense que em caigués al damunt història. Per exemple, dèieu el meu nom, Llibert. Uh-huh. Jo un dia truco amb una associació d'aquí a Barcelona i demano a la senyora fulana
i perdoneu, amb això de Nova York està molt barrejat el fulana.
Això és la meva inferioritat lingüística.
Fulana de tal,
bueno, i aquell senyor em diu, com et dius? Jo li dic Llibert, i primer em va estranyar que em digués de tu, perquè allà a França no estem acostumats. Uh-huh. I li dic Llibert, i en quin any vas néixer? Jo, a l'any 47. I em diu, impossible. Jo li vaig dir, pensava que em feia una broma, però no, tres o quatre vegades m'ho va dir, impossible, impossible. I jo dic, bueno, tinc els meus papers. I li pregunto per què, i em diu, jo em dic Llibert, i he nascut el 34. I l'any 47 era impossible dir-se Llibert. I llavors li vaig dir, és que sóc francès. Vull dir, són detallets com aquests, mm-hmm, que diuen molt d'un país. I el llibre que he volgut fer jo és a partir d'anècdotes com aquestes estirar fils i explicar coses més importants que el detall. Mm-hmm. Anar del detall a el que és el general.
Ja ho poso perquè és crònica, dietari, sí, notes de viatges, no?
Sí, tot, una barreja, un trencadís.
Xavier?
Sí, no, en Colònia hi ha una cosa interessant. Catalunya potser ha deixat de mirar cap a Perpinyà. Jo penso que sí. Ha passat a mirar Madrid. I ha deixat de mirar el meu país.
Quan hi hagi AVE, tornarem.
També ha deixat de mirar el País Valencià d'una manera, jo diria, eficaç. Uh-huh. Només hi ha que mirar quina hora arriba la premsa de Barcelona a València.
Arriba tard.
I jo crec que és un greu error. Les elites.
És una desfeta. El trencament en València és una desfeta. Jo estic a l'empalme.
Uh-huh. O sigui,
No sé si diu en català, en castellà és
l'Odne. La baula.
Aleshores, és una desfeta. Una desfeta perquè tot el nord valencià, i tu ho saps molt bé, la província de Castelló és més catalana que valenciana, i la cultura que tenim és catalana. Nosaltres som repoblats per gironins i per lleidatans en el segle XIII, i parlem, bueno, el Joan Coromines se va fascinar quan va arribar a Morella, va sentir el que sentia la llengua del segle XIV, uh-huh, al principi del català, perquè a més hi ha un capvespre del segle XIV-XV a Morella, que he conservat, que és el vademecum dient totes les masies i tots els termes que utilitzaven, etc. Quantitats que es produïen, i va quedar fascinat perquè el que anava sentint per les masies era exactament el cap del segle XIV-XV. Clar, això s'hagi trencat, això és un crimen.
És un crimen. Però estem en un crimen.
Això és un crimen. Això és una cosa que a mi m'es posa frenètic quan em sento les coses.
Jo el que noto en França, jo ho plantejo més aviat d'un punt de vista francès. Jo trobo, quan vinc aquí, i això són coses que sento, fortes, la gent és més atraïda per Nova York o Berlín, llocs de modernitat, entre cometes, que no pas per París. I això, bueno, no és que m'afecti, però és interessant, potser, d'analitzar. I han passat els temps on París representava, em sembla, d'un punt de vista de la cultura, un lligam fort, vull dir, cultura, pintura, uh-huh, escriptura, i tot això...
Ha deixat de ser la referència que era aleshores. Com nosaltres també hem canviat, ens hem modernitzat. També s'ha modernitzat a Madrid, com deia el Xavier Roig, i això també és veritat. Hi ha el fet de les distàncies. Mm. També anar a Perpinyà era la gran excursió abans, no? I ara...
Sí.
I
dèiem,
que...
Sí, algú més.
Ara hi ha internet.
Tu encara no, que és molt jove. Nosaltres algú més.
Ara dèiem anar a Nova York aquest cap de setmana, milers de catalans estan marxant a Nova York per 4 dies.
I malgrat els esforços que es fan d'aquí cap a París, no, per dir no. París, vull dir que trobo que hi ha una falta de visió, no pas catalano-francesa, sinó catalano-europea.
Però, en canvi...
És el meu punt de vista.
Incerta Glòria, de Joan Sales, en què es tradueix això, si té èxit... No, vull dir, ell va fer la
però la Guerra Civil té atractiu a França. Més no, que Catalunya, la Guerra Civil...
Bueno, té molt atractiu a França la Guerra Civil... Vull dir, d'un punt de vista editorial, és el tema històric que ha provocat més títols a l'edició francesa, fins i tot em sembla l'edició mundial. Uh-huh. Però el cas d'Incerta Glòria, per exemple, no, s'ho han plantejat, ha tingut un èxit mediàtic, però increïble, uh-huh, increïble. Tots els diaris importants han fet un article, vull dir, de fons sobre... Però és el punt de vista també literari que ha comptat. Vull dir que és la prova que hi ha una literatura catalana exportable I això és el que m'ha fet la demostració aquesta, allà a França, que hi havia, que Catalunya era un país normal d'un cert punt de vista, mm-hmm. i que tenia una literatura
Maria Verbal,
de
Milany, també,
la Maria Verbal, bueno, i això de l'èxit d'Incerta Glòria ha sigut com una cosa que no m'esperava, i és del meu punt de vista la demostració que, bueno, s'ha d'anar fora sense complexos, però que falta una visió.
És curiós perquè gairebé que tota l'anàlisi que està fent, més enllà de les anècdotes personals, però sí. sobre la situació de Catalunya o de la literatura catalana, són segurament les mateixes que podríem fer des d'aquí, però vistos des de França, aquesta idea de que estem una mica difuminats, una mica borrosos, que no se'ns acaba de veure bé, i després creure en la nostra pròpia literatura i en la qualitat de la literatura catalana, és una cosa que des de França és normal, potser, que no sàpiguen. El problema és que nosaltres des d'aquí tampoc no valorem prou, no?
No, em sembla que...
La qualitat,
no hi ha només la quantitat
de títols que s'estan publicant, sí, o, sinó la qualitat que
s'estan... Vols dir que s'han venut més Incertes Glòries en francès que en català?
O... Doncs no m'estranyaria, no ho sé, no ho crec, però sí que és veritat que la revifada que ha fet Incerta Glòria en els últims anys sí. l'ha potser començat a situar allà on hauria d'estar. És possiblement, és difícil fer un rànquing, i menys els que no hi entenem prou, no? Però és un dels grans llibres del segle XX. I fins fa molt poc, gairebé, només se'n parlava en cercles molt reduïts.
Vull dir, no n'hi ha prou amb el Barça i el futbol. Vull dir, no, ho dic perquè és una cosa que m'impacta a mi també. I hi ha també aquí, vull dir, el supercalculador, que és el cinquè del món, em sembla, grans mèdics... No, però això són coses...
Això és molt mediàtic.
Això és molt mediàtic. Això té un sentit.
Però estic d'acord en que la imatge que es té fora de Catalunya, de lo que és Catalunya, aquí no sabem transmetre-la.
I probablement... No sabem vendre.
No, vendre no, transmetre. Bueno. Entre altres coses, perquè jo crec que no ens assabentem de lo que fora diuen de nosaltres i d'altres. Jo crec que hi ha una Catalunya en aquest sentit. Jo per això criticava abans lo del País Valencià també, no? Les elites són més recloses ara que fa uns anys. És la meva percepció. Percentualment. Vull dir, ara el món és més obert, ara vull dir que... Però abans les elites eren molt més internacionals. Aquesta és la sensació que jo tinc. Internacionals des del punt de vista de l'eficàcia, no? De dir, bueno, què passa a l'estranger? Què podem copiar? Què podem fer? Com podem millorar aquesta experiència per atençar?
És una contradicció amb l'evolució del món.
És que aquest és el drama de Catalunya.
El que és cert és, jo per feina me'n faig un tip de mirar la premsa internacional i moltes vegades veure què és el que diuen de Catalunya. I més enllà d'específicament la qualitat de la nostra producció literària, és gairebé per tallar-se les venes veure el que s'està dient últimament, perquè com que a més no hi ha... Primer que tenim molt a dir de que estem fent les coses malament, però després també que la via per arribar a l'exterior moltes vegades passa per l'esbiaixament de la premsa madrilenya, que a més és molt militant. Per tant, el que ens arriba, si llegim aquests dies el Financial Times o el Newsweek o Liberación, per exemple, en molts casos són visions del que passa a Catalunya passades per la versió del Mundo, de la CUP.
No, és que el corresponsal a més està a Madrid. Ara va haver una jornada de Sánchez d'Estudis.
No fan com Colomines, que anava a trepitjar el terreny, o com Marudot.
No, és veritat, però la manera...
Però la pregunta és perquè no estan aquí.
Però no hi ha tampoc per patir.
Hi ha una altra cosa que m'ha cridat molt l'atenció, especialment en Itàlia. I en Itàlia, l'altre dia, per exemple, al Lago Maggiore, un poble preciós que es diu Estresa, jo vaig anar sovint allà per feina, i vaig passar per una llibreria arreu, per casualitat. Vaig trobar mitja dotzena d'autors espanyols, però en edicions de butxaca molt, molt extensos, entre ells Reverter, entre ells Manuel Vázquez Montalbán.
Estava
en un fenomen en el que l'autor català s'esvaeix, no apareix, i en canvi l'autor que ha fet literatura des de Barcelona en castellà, aquest entre als mercats internacionals de manera extraordinària. El cas de jo recordo la mort de Manuel Vázquez Montalbán, estava jo en un hotel del nord d'Itàlia, del Piemonte, i van obrir el telediari amb la notícia, no sé quina cadena era, Manuel Vázquez Montalbán ha muerto.
Allí era un heroi,
a Itàlia. Has de fer editorial que es digui Tinta Azur. Ell té la tinta blava, i tradueix els catalans al francès, la tinta azur.
Allò que deia la visió borrosa, s'ha de corregir, ho haig de corregir una mica, perquè ja també el sentit... De totes les maneres, el sentiment a França que hi ha que Catalunya és una potència regional, i això també no s'ha pas d'oblidar. Vull dir, la gent de tota la gent de Montpellier fins a Toulouse i Marsella, parles amb ells, per ells Catalunya és una regió potent.
Això és el que jo dic, que no s'ha aprofitat.
És una referència.
Catalunya tenia que haver aprofitat el que representa, quan jo he viatjat al sud de França, el que per aquella gent representa Barcelona. S'hauria d'haver aprofitat molt més. Molt més, era la capital d'ell.
Aquesta és la referència.
Era la seva capital.
Ja ho tornarà a ser quan hi hagi el TGV.
Bueno, la teoria, és la teoria del Maragall, de la, del triangle. Triangle
és que ja ho era, la capital.
De, manera, de Montpellier, Toulouse, Barcelona, aquest triangle, que evidentment era una referència econòmica i que es podia convertir en molt més...
On va anar a Casanova, on va anar a Casanova en la novel·la de Néstor Luján, va de València, jo, i penso...
Però això precisament amb la importància dels estats, que el que hem fet és una trencadissa real, les administracions han acabat trencant en aquest concepte, parlàvem abans del País Valencià i dels llaços amb Catalunya. És el mateix, l'àrea d'influència natural de Barcelona hauria d'arribar al sud de França,
és circular.
Però és que no funciona així, perquè ara el que ens estem trobant, i tu ho has dit abans mateix, no? Les àrees d'influència tenen a veure amb les fronteres estatals, i aquí el que hem deixat de ser una influència, o estem deixant de ser una influència més enllà de les fronteres catalanes, per convertir-nos en influïts per Madrid, bàsicament.
Fem una petita pausa publicitària, de seguida reprenem la conversa sobre la feina d'en Llibert Tarragó, el puzzle català, com les petjades de l'abat Oliva, Guifre el Pilós, Artur Mas, Manuel Huerga, Puig Antic, surten i apareixen en aquest llibre, aquesta crònica francesa d'una descoberta que ha publicat Llibert Tarragó amb la Magrana RBA. Seguim parlant d'aquest llibre i d'altres qüestions amb Toni Cruanyes, Manuel Emilian Mestre i Xavier Roig.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Si busques el millor regal pel teu pare sense pagar més per això, vine a Carrefour, perquè ara tens un 25% de descompte en complements per home. Tal com ho sents, un 25% de descompte en cinturons, corbates... Vine a Carrefour i estalvia amb nosaltres. I a més, un 8% de descompte a les nostres gasolineres. Amb Carrefour, és possible.
Tot el que hem dit és important. Avui hem tingut un programa molt complet. Però, escolteu això, Laia Vila és administrativa, viu i treballa a Barcelona i diu que atura les bales amb la seva veu. Bona tarda, Laia. Tu atures bales amb la teva veu? Com tu fas?
Entra al poder de la teva veu.org i descobreix-ho. Amnistia Internacional.
Cinquè Festival de Dansa al Sant Andreu Teatre de Barcelona.
Amb Biliacan, l'Anònima, Duos Punsat, Increpación Danza, Date Danza.
Del 26 al 30 de març.
Amb el Dansat, Barcelona balla. I tu, balles?
Venda d'entrada al servitiquet de la Caixa i abonaments a la taquilla del teatre.
Dilluns a la nit, el debat de l'Àgora, el 33. El trencaclosques catalanista. Creus que el catalanisme polític està en crisi? Per què? Ja pots donar la teva opinió al 93 473 60 74, al telèfon de participació dels espectadors de l'Àgora. 93 473 60 74.
El Museu Memorial de l'Exili, situat a la Jonquera, explica la història de l'exili de milers de persones provocat per la Guerra Civil. Recorda també que els exilis segueixen sent una constant al món actual. Els horaris d'obertura del museu són de dimarts a dissabte de 10 a 6 de la tarda i els diumenges de 10 a 2. Per més informació, consulteu el web museuexili.cat i el telèfon 972 55 65 33.
Arriba la Setmana Santa i és important que planifiqueu bé els vostres desplaçaments.
Eviteu les hores punta, aprofiteu les hores vall. Aconseguiu un 50% de descompte pagant amb Viaté.
Trobareu tota la informació al telèfon blau 902 20 03 20 o al web autopistes.com.
Planificar és tranquil·litat. Tranquil·litat és seguretat.
Ha estat un missatge de Fesa Iaucat, autopistes del grup Abertis.
De la muntanya
a la passió de Cervera.
De la platja
a la passió de Cervera.
De la ciutat
a la passió de Cervera.
D'aquí
a la passió de Cervera.
Venda d'entrades a Servicaixa i al Corte Inglés. Més informació a lapassiodecervera.com.
Cervera, ciutat de la passió.
Catalunya Ràdio i ara Lleida amb la passió de Cervera.
Pot ser que de moment no et pensis comprar una càmera fotogràfica, però si a Hipercor tens l'ofertassa d'una de digital Olympus FE290 de 7 megapíxels per només 159 euros, per aquest preu t'hi resistiràs?
Cada dia que passes diferente.
Perquè el que és bo, si costa menys, millor. Hipercor. I per millor.
Revisió és tranquil·litat. És ordre. és viure en pau. Revisió?
Fes passar-te per Renault Serveis per revisar el teu cotxe abans d'anar-te'n de vacances. A més, per qualsevol operació de canvi d'oli, entres en el sorteig de 150 entrades dobles per al Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1. I recorda que només Renault Serveis manté la seguretat del teu Renault.
Revisió és...
obvi.
Xarxa Renault de Catalunya.
El programa més escoltat de Catalunya també és de Catalunya Ràdio.
El Matí de Catalunya Ràdio, amb Antoni Bassas, 422.000 oients.
Ho diu el baròmetre de la comunicació i la cultura.
Catalunya Ràdio.
25 anys.
Podeu enviar els vostres missatges a oracle@catradio.cat i des del mòbil Cat Oracle al 7033.
A Catalunya Ràdio, l'Oracle, amb Xavier Grasset.
I amb Sergi Cotillas, amb Judit Sala, amb Sílvia Creus, i avui amb Llibert Tarragó, amb Toni Cruanyes, Manol Emilia Mestre i Xavier Roig, a l'hora del cafè parlant de tòfones de Morella i del Perigord i el foie...
Si n'ha deixat algun el senyor Mestre,
va dir el rival... Jo repetia en els micròfons que quan vulgueu menjar tòfones, llavors em vindo Morella.
Home!
En un dinar, un sopar de tòfones...
Estem fent el ruc!
Això se'n registra, no? Després,
sí,
això
ho pots sentir,
ho pots sentir per internet.
Pots sentir per internet, a més a més.
Cap problema.
Tenim de convidat en Llibert Tarragó, com dèiem, escriptor, editor, el responsable que s'hagi traduït al francès, Pedra de Tartera, de Maria Barbal, Incerta Glòria, de Joan Sales, de Mercè Ibars, de La Ville en Chantier, de Mercè Rodoreda, Ri de Camélias, prepara ara, a més d'aquest puzzle català que ja podeu trobar a les llibreries, Mauthausen Soledat, i també Els mots de la mare, llibres vinculats amb el seu pare i amb la seva mare. Sabem la Sílvia Creus. Sílvia, bona tarda.
Bona tarda.
Per cert, Sílvia, abans que entris a la xarxa, no sé si ho has vist o no, però demà, entre 6 i 8, el 3... Espera, que m'ho he de mirar. 324.cat.
No, 3cat24.
3cat24.cat. Farem un xat i serem allà xatejant. Vaja, seré jo. Però si vols xatejar des de casa, pot ser. Bueno, vosaltres esteu convidats també a xatejar amb mi, el 324. Això d'internet també ho ha canviat tot, ha canviat...
Saps que s'està saturant, no?
Sí o què?
El 3 sortia en el...
El 324, home, que no. Se saturi demà!
No, però ajuda que se saturi la xarxa. No, aquí internet en aquest moment té un moment de problemes de saturació, i és veritat. Abans parlaves per l'Skype, per telèfon, se sentia bé, cada vegada hi ha més problemes de qualitat, i és que cada vegada es fan més coses per internet, i la xarxa no creix.
És l'avui.cat, que també pesa molt.
Doncs la veritat és que sí, últimament està pesant molt. Haurem de fer una mat especial per portar electricitat a les xarxes d'internet d'arreu del món.
No, però això és veritat, eh? Això té a veure amb les inversions de les telefòniques. És un tema macroeconòmic molt més important. S'ha menystingut les inversions del cable i de les inversions d'infraestructures a les telefòniques, no es va fer bé la privatització, i ara no hi ha recursos econòmics suficients com per renovar i ampliar la xarxa. I veurem qui ho farà, això.
De totes formes, diem que aquells cables que posaven eren tan infinits en la seva capacitat i potència...
Sí, la fibra òptica, veiem, no?
Però s'acaba, ja. Arriba amb que s'acaba.
No comptaven amb els xinesos.
No, no, s'envia ara... la tele, s'envia l'imagini, s'envia tot per allà. Sí.
Sílvia, en tot cas, vagi com vagi, a la xarxa entrem a la xarxa a buscar tres notícies que serveixin també per fer tertúlia al voltant de qüestions d'actualitat, que segur que en Llibert Tarragó també segueix amb més o menys intensitat, més o menys distància. No hem dit res encara de les eleccions franceses i del seu amic Sarkozy, que...
No, amic, no.
Bé,
ja podrem parlar. Ja. No m'agrada parlar massa d'aquest senyor, però ja parlaré.
No, no va anar a l'escola amb vostè?
No, aquell no. No, no, no.
Però, i això que hem vist ara, que ha perdut les municipals franceses, és un toc d'alerta o és que...
Bueno, és un toc...
T'ho ha deixat perdre ell?
És un toc d'alerta que era previst.
Previsible.
I fer comparacions entre eleccions generals i eleccions municipals...
Sí, no funciona
també.
Mai.
No funciona mai, això. És que ja en podrem parlar, però és un toc d'alerta per ell i per ells, bueno, la gent de dreta, i també pel Partit Socialista, una manera de pensar el seu futur. Vull dir, a veure si els grans caciques dels grans ajuntaments francès guanyats pels socialistes i els que ja tenien ja formaran potser un grup que agafarà el poder al Partit Socialista. Això és la cosa a la que he pensat aquest matí quan llegit per internet els resultats. Em sembla que el futur de la Ségolène Royal el té bastant malament.
Home, ha servit aquestes eleccions, sobretot en el cas de la Noé, de l'alcalde de París, sí, per reformar la seva posició de força dintre d'un partit socialista francès. Aquests sí que estan molt desdibuixats, que dèiem abans, no? Després de la victòria basegadora de Sarkozy, encara no fa un any, s'ha anat carregant el seu propi capital polític. Veure quin paper poden fer personatges fins ara secundaris dins de la dreta francesa, com François Fillon, el primer ministre, que sembla que està adquirint tota la popularitat que va perdent, el president, just a l'inrevés del que havia passat fins
perquè
ara, la tradició de la Cinquena República.
No té nòvia...
No, això tampoc.
Que se sap.
No, I un que de totes maneres, al cap d'un any de les eleccions, això és universal, al cap d'un any de les eleccions, la popularitat del que governa, si ha volgut fer alguna cosa diferent del que es feia, baixa segur.
Baixa.
Sí, perquè el problema és de personalitats, perquè no és el govern que hagi perdut popularitat, sinó precisament el president.
No és que França, el president.
I, no, just al contrari, s'ha carregat la tradició del president està au dessus de la melé, i aquesta vegada ha fet al revés.
És
que ell s'ha posat a la melé.
S'ha posat a la melé.
S'ha posat
al cor de la melé, s'ha posat ell.
Bueno, hi ha un senyor que s'ha de mirar de prop, és l'alcalde de Bordeaux, Alain Juppé, antic premier.
Alain Juppé,
prenem nota de l'Anne Juppé, que és un nom... Bueno, i la ciutat de Bordeaux, que sempre han donat grans pensadors. Anem a problemes identitaris, anem a una mica de la notícia, la ressaca del cap de setmana, de les declaracions de Marta Ferrusola.
Doncs l'editorial de Notícies diu que el debat sobre la catalanitat de Montilla no es pot plantejar en una societat que es diu moderna. El president ha mostrat sempre estima pel país i és una de les proves que qui es vulgui integrar i treballar pel futur i respecti la cultura i la llengua ho pot fer. Se sent català i ha donat mostres, moltes mostres de servei al país. Les paraules de Marta Ferrusola són inadmissibles, pròpies d'una mentalitat tancada i més quan venen de la dona d'una de les persones que més ha fet per la integració dels immigrants. Montilla és president per voluntat dels catalans i no es pot qüestionar la seva estima del país, al país, pel seu lloc de naixement. No acceptar els resultats electorals no és un bon símptoma de salut democràtica. No es pot desqualificar un polític amb qui no es comparteixen les idees qüestionant-ne la catalanitat. Posar una ratlla entre bons i mals catalans és iniciar el camí de la fractura social. Catalunya ha destacat per la unitat i absència de conflictes entre les diverses sensibilitats que formen el país. No ho espatllem ara.
Això és l'editorial del E-Notícies a propòsit d'aquestes declaracions, aquesta entrevista a Ràdio Teletaxi amb Justo Molinero de Marta Ferrusola.
Curiós.
Sí.
Curiós, que sigui a Ràdio Teletaxi, precisament.
Justo,
curiós.
Justo. Justo parla millor el català que el president Montilla.
No, ja, però curiós. Curiós que sigui a Ràdio Teletaxi.
En qualsevol cas, home, no. Sense que serveixi de precedent, però sí que estic totalment d'acord amb l'editorial de l'E-Notícies d'avui. No, crec que és una errada important per part de Marta Ferrusola haver fet aquestes declaracions, que per altra banda crec que no van trigar ni 5 hores el president Pujol a rectificar-les. Però és veritat, no es pot dir que el president de la Generalitat sigui millor o pitjor perquè es digui Josep o es digui José. A més, jo crec que l'exemple de José Montilla com a exemple d'integració, l'esforç que fa, parla en català amb les seves filles, jo crec que està fent, serveix d'exemple precisament d'aquesta integració que el president Pujol havia fet durant els seus anys de mandat. Aquesta idea de que és català qui viu i treballa a Catalunya, doncs José Montilla idea, és un bon exemple d'això.
Idea del Tarradellas, eh? Mm-hmm. Hi ha que parlar de drets d'autor.
Sí, copyright deuen venir d'abans.
De Tarradellas.
Però
aquesta és una idea que jo li vaig...
I aquí l'ha aplicat, aquesta...
Jo li sentia a Sant Martín Lebó, molt a més de vins d'aquí, el Tarradellas tenia molt clar el concepte de lo que era el nou català, eh? Mm-hmm. Tenia molt clar, perquè era un home que observava molt els fenòmens migratoris i veia com s'anava, d'alguna manera, mixtificant la catalanitat dels catalans. Mm-hmm. I ell això tenia molt clar. Que eren ciutadans de Catalunya els que vivien i treballaven a Catalunya.
Sobre això, Iber...
Sí, jo he pensat en el senyor Montilla en tant que persona. Suposo que deu haver quedat ferit d'un punt de vista personal. I vull dir, jo ho visc així, perquè jo he viscut la discriminació pel nom allà a França. Ho he viscut i m'ha servit de ser català. Vull dir, els que em tractaven a l'escola, això de porc espanyol, vull dir, jo...
Us insultaven dient-vos porc espanyol.
Per dir... Bueno, tots no, eh? Hi ha que es van portar molt bé. Però vull dir, jo per girar-ho cap al tema del fet de sentir-me català, tenia una estratègia a l'escola per defensar-me d'això. Jo deia que era un català. I per ells, els companys d'escola, un català era exòtic. I també un bolet d'allà, el rovelló d'aquí, els rovellons d'allà, d'aquella regió, els deien els catalans.
No sé, sí,
i no se'ls menjaven.
De totes
formes, vau tindre un avantatge. Una ventaja perquè vau tenir una sèrie d'il·lustres personalitats en un moment determinat que van marcar molt el prestigi. Per exemple, el Pierre Vilar, en la Sorbona.
Sí, sí,
Vilar,
sí, sí.
Per exemple, el cardenal Tisserand.
Mm-hmm.
És a dir, una sèrie de figures emblemàtiques dels anys 60 i 70 que van marcar molt el prestigi dels orígens, de la catalanitat, etc.
També és veritat que això del nom... potser ha anat canviant, no? Hi havia una època en què ens en traduíem, anàvem al registre a canviar-nos el nom en català perquè ens feien dir en castellà, i ara estem potser en una altra fase on un signe de respecte és que si tu et vols dir Javier, doncs et diguem Javier i no fem la traducció, o què?
No.
Javier.
Sí, escolta, no, de totes maneres, reflexionant sobre el fet aquest de lo que dèiem de que és català el que jo treballo aquí, com la que combrego 100%.
Treballa o fa les hores.
Sí, bueno, sí. Cobra. Encara que cobri de l'estat. Va, escolta.
Passis,
quan? Passis.
Si no, algun portuguès que ja havia passat no fos català,
eh? Però, escolta, llavors, com que jo estic d'acord amb això, el que em sobta és que un comunitari, un ciutadà comunitari, no pugui votar a les eleccions ni autonòmiques ni estatals a Espanya si no tens la nacionalitat.
Sí,
és a dir,
sí, sí.
Això que nosaltres tractem tant a la lleugera...
En Matthew Tree, per exemple, que és un tertulià d'aquest programa...
Nosaltres això ens ho tractem a la lleugera i som molt tolerants, cosa que abono. Però hauríem de ser igualment d'exigents a l'hora de quan altres indrets consideren que ets del país o no ets del país.
Mm.
Perquè si no, ser el capdavanter d'una cosa fantàstica et pot portar disfuncions.
Què vols dir?
O juguem tots o estrivem les cartes. És a dir, per què un britànic que porta aquí vivint, quants anys porta el Matthew Tree?
Doncs uns quants.
No pot votar. No pot votar. No em dic que és català tot el que vull treballar aquí. No vull treballar aquí, doncs és català. Com que és català, és espanyol i pot votar. O no?
És que sí, la realitat va molt més per davant que els papers, diguem-ne. En aquest sentit, hi ha la reciprocitat també. Ell segurament deu poder votar a les eleccions angleses.
I tu no pots votar allí.
No, però
s'està aprovant una Constitució, en aquests moments s'està intentant posar en marxa una Constitució europea camuflada de tractat, i aquest tema està allí i no s'ha tocat. O sigui, no estem parlant que estem vivint de lleis antigues, no. Les antigues diuen això i les que vindran diuen això.
Encara no s'ha saltat les fronteres.
La idea, sí, la idea
és
la
ciutadania.
Jo, precisament, aquí vull incidir. Per exemple, perquè estic a favor d'això, no entenc jo aquestes posicions.
Sí, la ciutadania europea, per això, encara no entra dintre d'aquest tractat.
No,
aquest... Entre altres, perquè els britànics són dels primers a no voler-ho.
Els oients diuen la seva, si us plau, tertulians, una mica, sigueu una mica coherents, no digueu més sud de França, digueu Occitània, Llenguadoc, Provença. I encara un altre oient que ens ha començat a sentir a la ràdio del cotxe, però just no ha sentit el nom del nostre convidat, Llibert Tarragó, el nom del seu llibre, El puzzle català, editat per la Magrana RBA. I en tot cas, com pot recuperar la conversa? Evidentment, anant a internet, on trobarà el programa, just quan acabem, penjat allà per qui el vulgui repescar. Anem a una altra de les qüestions de la xarxa, una altra de les notícies del cap de setmana i dels pròxims dies.
Doncs el debat diu que reagrupament.cat, el corrent crític d'Esquerra Republicana que encapçala Joan Carretero, aspirarà a liderar la formació independentista. Carretero ha deixat clar que el reagrupament presentarà una candidatura a la presidència i a la secretaria general d'Esquerra al Congrés de juny, però encara no sap si ell mateix aspirarà a algun càrrec, tot i que diu que estaria disposat a fer-ho si li ho demana l'assemblea del col·lectiu. Carretero considera imprescindibles unes primàries i diu que Esquerra pateix una anomalia democràtica perquè no ha dimitit ningú, tot i la davallada electoral. Tot i reconèixer que el tripartit perjudica, ha deixat clar que Esquerra no ha de ser responsable d'unes eleccions anticipades i ha criticat la picabaralla entre Carot i Puigcercós. Es preveu, doncs, diu el debat, que hi haurà almenys tres candidatures al Congrés, la dels partidaris de Puigcercós, la de Carot i la de Carretero. Queda per veure què farà Esquerra independentista. Oriol Bertran recorda s'ha reunit fa poc amb Puigcercós i si hi ha algun moviment dels dos actuals líders per intentar mantenir-se conjuntament al poder, opció que ara mateix sembla llunyana.
Carretero s'esperava aquest pronunciament i aquest migdia ha fet aquesta roda de premsa. Per la seva banda, la portaveu d'Esquerra, Marina Llançana, ha assegurat que evidentment Joan Carretero està perfectament legitimat per optar a la direcció de la formació independentista del pròxim congrés del partit previst pel juny, si així ho considera. No sé si veurem encara com també Esquerra independentista presenta la seva candidatura o...
La manera que és Esquerra, cada militant pot presentar la candidatura, no?
Jo crec que és una tentació permanent.
Veurem fins a quin punt. A mi em faria molta pena que un partit com Esquerra Republicana, amb responsabilitats de govern, amb un percentatge important, diguem-ne, de suport popular, ens ensenyi els budells periòdicament. És a dir, espero que siguin, i crec que almenys els líders principals, Puigcercós i Garot, ho seran prou sensats de mantenir part del debat a l'interior. que efectivament aquesta càrrega que hi pugui haver entre uns càrrecs i uns altres, a veure qui és que ha de ser el líder del partit, d'alguna manera ho sàpiguen portar, que afecti el mínim possible a la governació del país i sobretot per coses que després se'n puguin, no s'hagin de penedir, diguem-ne, no? Jo en aquest sentit, doncs molt content que el senyor Carretera digui la seva, veurem quin suport tindrà i veurem quins són realment el debat que hi pugui haver a l'interior del partit.
Però ens va dir si és que no ha votat, si no rebento. La surt d'aquest tema sempre la poso, eh? I avui si no la poso, ja que estic malalt. No m'he posat malalt.
No estava bé, Manuel.
És a dir, l'Esquerra Republicana hauria de fer un homenatge nacional al senyor José María Aznar, perquè ha sigut el gran elector d'Esquerra Republicana. I això no ho volen entendre. Estan pensant que han perdut els vots per si mateixos. En gran manera els han perdut perquè no està Aznar. No hi ha hagut reacció a les bestieses d'Aznar. I com no hi ha hagut reacció, han baixat els vots. Per tant, jo crec que han de ser més realistes d'Esquerra Republicana. Sincerament ho dic, eh? És a dir, poden haver corrents, poden haver tendències, però que no es culpen uns als altres, perquè han de culpar és a la inexistència d'Aznar.
Per tant, però també... els catalans que vulguin l'independentisme han de votar l'Aznar.
El circuit és trampòtic, el circuit.
Malauradament, cada vegada més la política, el discurs polític que ens arriba és ben bé el de contraposició, no el de propostes en positiu, sinó el de que no guanyin els altres, no? I de fet aquesta vegada, és veritat, fa 4 anys Esquerra Republicana es va beneficiar d'una tensió portada a l'extrem a la figura de Carod Rovira,
presentant un candidat que sabria que no es quedaria.
Aquesta vegada el debat ha estat exactament igual entre Rajoy i Zapatero, l'únic que el beneficiat ha estat un altre.
I que Catalunya l'ha deixat una mica de banda, perquè el bipartidisme ha portat que Catalunya s'ha quedat una mica de banda, i això també ha perjudicat a la reacció de la gent d'Esquerra.
Llibert, com has vist aquestes tensions, no sé si les segueixes molt o no, la política catalana.
Sí, bastant. Bueno, vist del meu punt de vista, és la realitat d'una gran complexitat. Vull dir, quan estudies una mica ciències polítiques, el cas català és molt interessant. Vull dir, jo el que m'interessa és analitzar per què Catalunya és una, si és una nació o no. Uh-huh. Això és un tema que m'interessa. Jo em penso que sí, que és una nació minoritària, però una nació, perquè hi ha quatre coses, i després vindré el tema aquest d'Esquerra Republicana. Vull dir, el primer punt és perquè existeix un grup diferenciat per la seva història i la seva cultura. El segon punt és la presència d'una majoria de gent que amb voluntat d'autogovern. El tercer punt, un sistema de partit molt diferenciat del sistema de l'estatal, per exemple espanyol. Vull dir, aquí hi ha multipartisme. Mm-hmm. I el bipartisme és... Vull dir, el sistema polític és diferent. I el quart punt que defineix una nació és la presència, del punt de vista de les ciències polítiques, és la presència d'un partit independentista. Sense partit independentista no hi ha nació. Per això, el tema aquest d'Esquerra Republicana, per les baralles que no conec ben bé, em sembla important sobre aquest tema de la nació que hi hagi un partit independentista fort.
Que no sé,
és la meva anàlisi.
Si es barallen del tot, a veure si allò li deixem de ser nació. Acabem.
No, però, bueno, ja ho he entès.
És que el Gracet és un conyón, eh? No, mai que és un gran conyón, el Gracet, eh?
El del Colorado.
Sí, el conyón del Colorado.
Diu que està en perill, eh? Diu que està en perill.
Sí, també.
Sí, no? Que hi ha una catàstrofe mediambiental.
Vull dir que és una nació sense la presència d'un partit independent.
Deixa'm dir de tota manera que l'exclusivitat...
Això es pot discutir.
Que Esquerra Republicana és un partit independentista, però que hi ha altres partits a Catalunya que també tenen vot independentista. Si no s'explicaria un 20%, segons l'última enquesta de la Generalitat, un 20% de catalans que es declaren independentistes. Sí. No hi ha un 20% de votants que hagin votat Esquerra Republicana, i alguns líders de Convergència. I també, la veritat és que aquests dies encara, avui mateix publiquem a l'Avui un article de Xavier Robert de Ventós, durant molt temps vinculat al PSC, que es declara independentista pràctic. No? És a dir, que jo crec que és una cosa una mica transversal.
Mirem què passa al Partit Popular.
El Semanal Digital diu que les bases de les diferències i la divisió al PP es van posant cada dia. Un dels òrgans no estatutaris on és urgent fer-hi canvis és els anomenats maitines, l'exclusiu club de pesos pesants que es troba els dilluns per dissenyar l'estratègia setmanal. La composició dels maitines depèn en exclusiva de Rajoy, que últimament les havia anat espaiant molt, ja que el que fa un temps havia estat lloc de debat, intercanvi d'opinions, anàlisi de la vida política i coordinació de l'acció del PP i els grups parlamentaris, es va acabar convertint en una trobada on una meitat desconfiava desconfiava de l'altre. Ara haurà de renovar el grup dels notables als maitiners i donar entrada al cercle d'elegits a les persones no als càrrecs en qui més confia, especialment Francisco Camps i Alberto Núñez Feijóo. També diu el Semanal Digital que a Rajoy li poden esclatar tres rotlles a pressió a les mans, en referència a aquelles organitzacions territorials on hi ha hagut els pitjors resultats i on han sorgit sense careta les veus crítiques, és a dir, Catalunya, Aragó i el País Basc.
Ahir sempre deies, si em permets, jo crec que el Partit Popular està pagant les conseqüències de 20 anys d'una erràtica estratègia totalment equivocada. La setmana passada, el dimarts passat, ho explicava en el periòdico, en mitja pàgina, on posava 10 punts claus, que jo he estat 20 anys repetint el senyor Aznar. 20 anys! I 20 anys... Bueno, la causa de la meva marxa del partit va ser aquesta, precisament, l'enfrontament a Aznar per aquests punts. I que el senyor Rajoy, a mi, un home de sensibilitat autonòmica, que la té, no percebia o no entén, el van bloquejar. I fixeu-vos, sabia una cosa molt, molt interessant. Quan el tren que hi ha les amarres ara, després d'aquesta dolça derrota, no? Ell diu, farà el meu equip. Està reconeixent que l'equip que tenia no era el seu. Era l'andarisme que l'ha matat dintre. De la mateixa manera que la senyora Esperanza Aguirre és l'andarisme viu. I ahir tinc una esperança en Paco Camps. Jo el conec molt bé, Paco Camps. És molt bona persona, és una persona molt sensata i molt raonable, i per tant del seu assenyament entenc que pot haver algun tipus...
Hi ha un altre valencià que agafa força, sí, no? Sí, aquest, sí, l'Esteban...
Sí, sí. Sí, Esteban González Pons. Aquest és molt intel·ligent. Aquest li falta un punt de sensibilitat catalana. O... Sí, o diem-li autonòmica aragonesa, sí, per no posar el terme català, no? De Corona d'Aragó. Camps la té. Camps la té. No la manifesta del tot, però perquè, clar, ella diu que substituï un senyor Zaplana, que allò era el contrari, encara que presumia de ser el que era. Però Camps la té. I Camps una
home, doncs ha estat gairebé més dur i tot, perquè TV3 al País Valencià no es veu ara. A l'època de Zaplana es veia.
Això és un altre tema.
Té bastant a veure, amb la sensibilitat catalana.
És un altre tema.
Tampoc es pot veure gràcies al senyor Clos.
No, això és un altre tema, és un altre tema.
I és català o no?
El senyor Clos va ser aquí i va dir que si el govern valencià vol veure TV3, el Ministeri d'Indústria, pam.
Sí, no, clar, mira, és fantàstic.
A mi el que em sembla inverossímil és que hi ha una causa política sobre un fet físic que és internacional. És a dir, les zones són internacionals.
Això és una tonteria. I a més, si no, les envies per internet.
La primarietat dels senyors que fan aquestes causes.
Les envies per internet, si no...
Deixeu-me fer-li una pregunta a en Llibert Tarragó, no sobre el Partit Popular, sinó apel·lant a la seva experiència com a... Ja que ell va ser un dels caps de premsa d'uns Jocs Olímpics, els d'hivern d'Albertville del 92, quin efecte creu que poden tenir sobre la Xina els pròxims Jocs de Pequín i aquests incidents, vaja, i aquest conflicte amb el Tibet, si això es va...
D'un punt de vista dels drets humans?
Sí.
Cap.
I pels jocs, la celebració...
Potser algun petit boicot a tampoc massa.
No hi crec gens, perquè hi ha l'aspecte del comerç. Bueno, estava dient que les influències, les fronteres tanquen les influències, vull dir, hi ha també les influències econòmiques. I vull dir, si jo me refio amb el món empresarial que jo conec a França, vull dir, l'avió París-Pequín l'estan prenent cada setmana una mica més. És que és això que és això que dominarà.
Però hi ha hagut morts a la...
Hi ha hagut centenars de persones.
És que no hi havia cap manifestació aquí.
No, aquesta tarda n'hi ha una a les 6 de la tarda davant del consulat xinès, si vols anar.
Abans hi van.
No,
és que és fantàstic això. No hi vols conèixer, que estic fent les vares de mesurar.
Potser que sóc massa contundent i massa pessimista, però no hi crec massa.
Home, el que és veritat és que els Jocs de Pequín van ser ideats bàsicament per netejar la cara d'un règim brutal com és el xinès, i el que és veritat és que la que comença el compte enrere cada vegada estan sortint més totes aquelles coses que intentaven amagar. Ara ens trobem amb els tibetans, però el dia 22 d'aquest mes hi ha un referèndum a Taiwan per la independència. Clar. Veurem com reaccionen això. Hi ha una campanya internacional de diverses ONGs que començarà el mes que ve, amb cares conegudes a nivell internacional que parlaran, voldran denunciar què és el que està passant a la Xina.
Ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, Llibert Tarragó. Tornem-ho a repetir. El puzzle català, crònica francesa d'una descoberta, la Magrana RBA, per tots aquells que vulguin resseguir aquesta crònica, aquest puzzle, aquest trencaclosques.
Trencadís.
Aquest trencadís gaudinià d'en Llibert Tarragó. Marxem amb una frase d'aquest llibre. Tant a Catalunya com a Espanya regna l'harmonia de les coses discordants, es pregunta. En fi, doncs demà ho intentarem respondre. Demà passat. Gràcies, Xavier Roig, Toni Cruanyes, Manuel Villamestre, gràcies, Llibert Tarragó. Tornem a les 3. Adéu-siau.
Adéu.